dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és divendres 24 de gener, comença un dia més. La Biblioteca Municipal de Constantí celebra aquest any 2020 el seu 20è aniversari. Per aquest motiu, properament s'anunciarà tot un calendari d'actes per commemorar els 20 anys d'aquest equipament municipal. Actes que s'iniciaven aquest mes de gener amb la tradicional entrega dels premis als superlectors i una sessió de contes per adults. Avui, a l'entrevista del dia, parlem d'aquests 20 anys de la Biblioteca Municipal amb la seva directora, Vanessa Gutiérrez. Com cada divendres, també tindrem les novetats que arriben a les cartelleres dels cinemes catalans i cap al final del programa repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 24 de gener, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Bon dia. Comencem, com és habitual, amb la portada del Diari de Tarragona. La borrasca Gloria deja dos muertos en Tarragona. Fallece un vecino de Cabassers al ser arrastrado su coche y otro de Reus que estaba pescando. En imatge de portada se'ns destaca que un dels morts estava pescant a la mella de mar. També se'ns indica les oles destrozan 35 mejilloneras en las bahías de Fangar y Alfax y que el port de Tarragona estima que los daños que ha sufrido suponen un coste de 1 milió d'euros. Més portades, agafem ara la del Més Tarragona, la seva edició d'aquest divendres 24 de gener. El temporal Glòria deixa dos morts a la demarcació de Tarragona. Un és el veí de Cabassers, que va ser trobat dins el seu cotxe al Montsant, i l'altre, un veí de Reus, va ser arrossegat per una onada a l'Ametlla. Hi ha 13 morts a tot l'estat. En fotografia, la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van estar examinant la zona del vehicle accidentat a Cabassers. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem amb el Tarragona 21, titular segona víctima mortal a Tarragona pel temporal. Un veí de Reus de 50 anys ha mort aquest dijous a calafat nucli de l'Ametlla de Mar després de ser arrossegat per una onada mentre pescava a les roques amb un company. El Tarragona Digital ens destaca una entrevista amb Manel Margalef, el nou director del Museu d'Art de Tarragona. La cita destacada diu que la convicció política que l'art és un servei públic. El nou director del Museu d'Art Modern de Tarragona, que entén la gestió de l'art com un treball en equip i que es compromet a treballar en favor dels artistes de casa nostra. I a l'Infocamp, avui destacat, alumnes de l'Institut Vidal i Barraquer muntaran els aparadors de 5 comerços de la Via T. Els aparadors de Tarragona s'exposaran els mesos d'abril i maig, fruit del projecte de col·laboració de l'aula a l'aparador entre l'Associació de Comerciants i el centre. Continuem amb més portades. Agafem ara el punt avui. Titular, l'efecte Glòria. La borrasca deixa un balanç de 4 morts i múltiples danys arreu del país. Un riu al límit de capacitat inundar Girona i altres pobles. I ens fa algunes d'aquestes conseqüències de la borrasca Glòria, com per exemple que a Torredembarra es va inundar el barri marítim i que al Delta de l'Ebre més de 3.000 hectàrees d'arrossars han estat colgades per l'aigua de mar, platges i àmplies zones inundades, greus danys en l'agricultura i el medi ambient, el mar engoleix àmplies extensions de terra i també muscleres destrossades. A La Vanguardia, el resultat del temporal a Catalunya és de 4 morts i un desaparegut. El Ter es desborda contra encases de Girona i malmet infraestructures. En portada veiem la fotografia del mar que ha engolit bona part de les platges de Barcelona, que hi presentaven un aspecte inèdit. També en la portada avui ens destaca La Vanguardia que Torra desatén la seva inhabilitació compromet a Esquerra Republicana. El Tribunal Suprem resol que el president continuï suspès com a diputat del Parlament fins que hi hagi sentència ferma. Aquesta també és notícia avui a la portada del periòdico. El Tribunal Suprem retira l'escó a Torra, però ell no ho acata. La Junta Electoral Central dona 48 hores al Parlament perquè proposi un substitut. També en portada les imatges del Glòria, que augmenta el seu rastre mortal. Els especialistes reclamen mesures urbanístiques contra tempestes extremes i en fotografia veiem la imatge del pavelló de Fontejau a Girona inundat. El diari Ara, pendents dels rius, és el titular que hi llegim. El Glòria, que ha assolit la força d'una tempesta tropical, s'apaga però deixa 4 morts, els embassaments sobreeixin i les conques interiors desbordades. En aquest cas també ens destaca el diari Ara que la Junta Electoral dona 2 dies al Parlament perquè retiri l'acte de diputat a Quim Torra. Continuem amb el país. Xina aísla 21 milions de persones per a frenar la expansió del virus. La Organització Mundial de la Salut evita per el moment decretar la emergència internacional. Ja hi ha 644 infectats en 7 països. A la portada de l'ABC, Torra desafía al Supremo con la complicidad del gobierno. La justicia avala a la Junta Electoral, queda 48 horas al Parlament para retirarle el escaño sin que Sánchez suspenda su cita con el president inhabilitado. Y a la portada de La Razón, los socios de Sánchez exigen tumbar la prisión permanente. PNV y Esquerra llevarán al Congreso el debate para forzar la derogación.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. El Barça, que busca un nou en aquest mercat d'hivern per suplir la baixa de Luis Suárez. Un dels noms que interessen al club blaugrana és el jugador del València, Rodrigo. Mundo Deportivo, que parla de fórmula Rodrigo. El del València gana fuerza como 9 y el Barça estudia vías para ficharle. Que Alcácer llegara a Mestalla como relevo facilitaría la operación. El diari Sport, a entrevista exclusiva Frenkie de Jong, un año después de su fichaje. El jugador holandès que diu: me pongo un 6. Cuando cambias de entrenador no es buena señal, pero lo hicimos bien con Valverde y esperamos hacerlo bien con Setién. La gente me para y me dice: queremos la Champions. Tenemos muchas ganas de ganarla. I els diaris de Madrid, que es fan ressò de la gran sorpresa dels setzens de final de la Copa del Rei, la Cultural Leonesa, que va eliminar al Atlético de Madrid. El Rey León sonroja al Atlético. La Cultural remonta el gol de Correa y Benito hace historia en la prórroga. También caen Celta, Eibar y Betis. 2 duelos de primera en octavos. Al diario AS, Culturalazo, desastre histórico del Atlético, que cayó el León en la prórroga. Simeone asume la culpa. La responsabilidad es solo mía. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 24 de gener. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem amb la directora de la Biblioteca Municipal de Constantí, Vanessa Gutiérrez, amb motiu del 20è aniversari de la biblioteca.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi. Divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella. Una vuelta, un giro, un tócame que no te miran.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
De quin pal vas? El teu programa de flamenc fusió, Constantí Ràdio. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre. Si vols conèixer l'origen, la història i l'actualitat dels diferents pals del flamenc en la seva versió fusió, no te'l pots perdre. I tu, de quin pal vas? Capitanejat per Ita Navarro.
A
Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
La Biblioteca Municipal de Constantí celebra aquest any 2020 el seu 20è aniversari. Per aquest motiu, properament s'anunciarà tot un calendari d'actes per commemorar aquests 20 anys d'aquest equipament municipal. Actes que s'iniciaven aquest mes de gener amb la tradicional entrega dels premis als superlectors i una sessió de contes per adults. Volem parlar d'aquests 20 anys de la Biblioteca Municipal amb la seva directora, la Vanessa Gutiérrez. Vanessa Gutiérrez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser aquí i moltes felicitats per aquests 20 anys. Déu-n'hi-do com passa el temps, 20 anys, ara recordàvem una entrevista que vam fer pels 10 anys,
sí.
També, i han passat 10 anys més i ara ja estem a les portes d'aquest 20è aniversari. Dèiem que s'han iniciat les activitats. Sé que esteu treballant en una programació estable d'activitats d'aquest 20è aniversari, però que encara no podem desvetllar-ho.
No, perquè encara estem acabant de perfilar detalls. La idea sí que és fer una programació especial per commemorar o per celebrar aquests 20 anys de biblioteca pública al municipi, i la idea general que ens hem plantejat a l'hora de pensar les activitats és una mica intentar fer un repàs de la història de la biblioteca a través d'aquest conjunt d'activitats i recuperar activitats que potser fa temps fèiem i ara no fem, o gent que havien passat per la biblioteca i ara fa temps que no la veiem, i fer una mica de memòria. També hi haurà coses noves, perquè tampoc no podem quedar-nos anclats al passat i hem d'innovar. O sigui que serà una barreja de les dues coses, d'activitats noves que no hem fet mai i de recuperar antigues activitats o antics col·laboradors de la biblioteca.
Haurem d'estar pendents de que s'acabi de tancar aquest cicle d'activitats que s'allargaran durant tot l'any 2020, però després de 20 anys, Vanessa, com valores el moment actual que viu la biblioteca?
A veure, jo la valoració del moment de la biblioteca, per mi, jo crec que sempre ha estat positiu. Jo crec que Constantí hi va haver un abans i un després abans de poder comptar amb un equipament com una biblioteca pública municipal, que no tots els pobles de les dimensions i de la població que té Constantí compten amb un equipament com el nostre. I bueno, a mi m'agrada pensar que som un referent en el món cultural del municipi i que som un espai de trobada on la gent pot cobrir les seves necessitats de cultura i d'oci, i també que som un bon complement als serveis educatius que hi ha al municipi o a les necessitats formatives de la gent en general.
Una evolució d'aquests 20 anys que suposo que també ha anat paral·lelament al que és el procés de transformació de la societat, no? A l'adaptació dels canvis que ha experimentat la mateixa societat. Ara recordàvem, no?, aquesta entrevista fa 10 anys on la gent, recordo que al principi doncs se sorprenia, no?, de que hi hagués CDs i pel·lícules, sí, en DVD, i que ara ja tot això ha quedat desfasat, no? La biblioteca també ha evolucionat paral·lelament, i aquí doncs hi entraria doncs l'accés a les noves tecnologies, als nous canals per obtenir informació, no?, que han variat també molt.
Sí, els usos culturals amb aquests 20 anys, bueno, jo crec que s'han revolucionat i han fet un canvi impressionant, i és això, coses que abans eren supernovadoses, ara són aspectes no potser residuals, però que tenen molta menys importància. I, per exemple, sí, revisant l'evolució dels préstecs de la biblioteca, al principi, perquè des del principi vam tenir audiovisuals a la biblioteca, i és veritat que era un fet que sorprenia molt els primers anys. La gent, la primera vegada que entrava a la biblioteca, se sorprenia de trobar aquest tipus de material. I era un material que en aquella època es prestava moltíssim, i fins i tot a l'última entrevista que parlàvem de fa 10 anys, el 2010, encara es prestaven moltíssim. Ara mateix encara es continuen prestant força, però el percentatge del tant per cent de préstecs de llibres està creixent, perquè el d'audiovisuals està baixant molt. La gent, tenim Spotify, tenim Netflix, tenim internet on pots trobar el que vulguis, i llavors és això, la gent fa molt més un consum al moment del que necessita, doncs això, en aquell moment a casa seva, que no d'anar a la biblioteca i triar o cercar alguna cosa. Es continua fent, de CDs ha baixat moltíssim, de música, de pel·lícules encara en continuem prestant, però no amb la proporció que es prestaven fa uns anys.
Ah, pel que fa al nombre d'usuaris, Vanessa, hi ha hagut unes fluctuacions importants. Com ha evolucionat el tema dels usuaris a la biblioteca segons les dades que teniu registrades?
El tema dels usuaris és això, com bé dius, és un tema que ha anat fluctuant i a vegades, per motius que comentàvem abans, que no acabes de trobar l'explicació. La veritat és que des que vam obrir la biblioteca fins al 2010-2011 vam fer un creixement progressiu i, de fet, a partir del 2007, que després si parlem del tema de les activitats i del programa que tenim a la biblioteca, doncs a partir de que vam establir el programa de foment de la lectura i de formació d'usuaris amb les escoles, la Mirmiga, que abans tenia un altre nom, però bueno, des del moment que vam començar la Mirmiga, que va ser el 2007, es va notar un increment molt important d'usuaris a la biblioteca. El pic el van viure doncs això, el 2011-2012, que la veritat és que va ser una època que estaven bastant desbordades per, bueno, per l'espai que teníem, pel personal que érem i pel que podíem cobrir. I a partir del 2011 fins al 2015 o així, la cosa va anar baixant gradualment i ara sembla que tornem a remuntar i tornem a pujar. És el que et deia, que buscar explicacions a aquests factors a vegades és complicat, però sí que és veritat que, bueno, per exemple, a partir del 2011-2012, crec que, bueno, sí, crec que al municipi han començat a haver més serveis destinats a la població infantil i juvenil i llavors hem anat repartint més la gent del municipi entre les diferents propostes que hi ha al municipi.
Dintre d'aquesta evolució, segurament també doncs, en aquests últims 10 anys, des del 2010 fins ara, la biblioteca, a banda de ser un espai cultural i de fomentar la lectura i l'accés a les noves tecnologies, el que podem dir és que sobretot s'ha caracteritzat per la programació d'activitats que heu anat consolidant. Diríem que aquest és un dels trets que han marcat molt aquests últims 10 anys pel que fa a la consolidació d'una programació d'activitats molt estable, i la biblioteca com les entenem avui en dia, com un espai molt dinàmic.
Sí, la veritat és que els primers anys de biblioteca, a veure, d'activitats n'hem fet sempre, però els primers anys sí que és veritat que bueno, fèiem més coses puntuals, disperses, que potser no tenien connexió l'una amb l'altra, i fins i tot hi va haver un moment que ens van plantejar que havíem de fer amb les activitats. De fet, va ser un plantejament que es va fer a nivell de tot, bueno, general en el món bibliotecari, no va ser únicament de la nostra biblioteca. Però és això, que a vegades les activitats puntuals i inconexes crec que està bé fer-les, perquè està bé fer coses especials o de tant en tant fer una activitat que no té per què tenir una continuïtat, però sí que és veritat que nodrir-te d'un programa estable i amb continuïtat et permet fer grup i et permet que el vincle de la gent que participa en aquestes activitats amb la biblioteca sigui diferent, que el vincle entre ells sigui diferent. I jo crec que són activitats que fan poble, que fan grup i que en realitat són les que sustenten la biblioteca. I sí que és veritat, bueno, no sé si vols que fem un repàs, però en fem bastantes i tot va començar, mira, la primera va ser el Club de Lectura, que el vam començar el 2006. I moltes vegades també m'agrada pensar i dir que van ser iniciativa dels usuaris, perquè el Club de Lectura va ser iniciativa d'una usuària concreta, que encara forma part del Club de Lectura, i que ens un dia parlant em va dir, escolta, i per què no fem un Club de Lectura a Constantí? I em deia, no sé si trobarem gent, no sé si... Però, bueno, provem-ho, vam dir, provem-ho i, bueno, portem des del 2006.
I a dia d'avui
encara continua una programació estabilíssima del Club de Lectura i amb un grup que, déu-n'hi-do, ha anat canviant, però 10-15 persones, ara som uns 20 que no sempre coincidim tots a les sessions, però 10-15 persones sempre les hem tingut al Club de Lectura des del 2006. El 2007 vam començar el programa aquest de foment de la lectura i de formació d'usuaris, d'explicar als nens de les escoles què és la biblioteca i què hi poden trobar. Per mi aquest, jo crec que va, bueno, repassant la història de la biblioteca, jo crec que aquest projecte va marcar realment un abans i un després a la biblioteca. per diversos punts. Primer, pel vincle que vam aconseguir amb les escoles, que trobo que és molt important i que ens hem beneficiat molt, tant uns com els altres. Ara som uns col·laboradors molt estrets, ens coneixem molt i de seguida les escoles recorren a nosaltres o nosaltres recorrem amb elles, i crec que això és bo tant per la població escolar com pel municipi en concret. I després, perquè ens assegurem, i trobo que és molt important, que tots els nens escolaritzats a Constantí, com a mínim, fan 3 visites a l'any a la biblioteca. Després ja veurem, o sigui, nosaltres la llavor la plantem, després ja veurem si la planta germina o no germina, però tots els nens que, això, que van a les escoles a Constantí tenen l'oportunitat de saber que a Constantí hi ha una biblioteca i de conèixer què poden trobar i com s'hi poden trobar i què és el que poden fer. I després, bueno, això, la Mirmiga, jo per mi és una de les grans importants, però després bibliocontes, que també n'hem fet des de sempre, però al principi això eren... Dels bibliocontes a mi també m'agrada dir que al principi eren sempre sessions contractades i demanàvem a gent de fora o contractàvem a gent de fora perquè vingués a fer una sessió, però ara cada cop més, no tant com ens agradaria per manca de temps, però el personal de la biblioteca s'està especialitzant en la realització de contes, i la veritat és que tant la Montse com la Mari com l'Alba, jo crec que estan aconseguint un nivell de professionalització impressionant que se'ls ha de reconèixer, perquè ho fan superbé. I moltes vegades millor que gent que ve de fora. I dels contes també un altre projecte molt xulo que estem molt contentes de tenir és els storytellings o contes en anglès, que neixen d'un conveni de col·laboració amb la Rovira i Virgili des del 2016, i gràcies al qual ens permet comptar amb alumnes dels estudis d'educació infantil i educació primària que fan sessions de contes en anglès, sempre acompanyats d'algun petit taller o d'alguna petita manualitat, i que amb ells es serveix com a pràctiques d'algunes de les seves assignatures.
Parlaves, Vanessa, d'un aspecte molt important, crec jo, no? com és aquesta implicació que ha tingut la biblioteca amb els projectes de poble, i bàsicament centrat sobretot amb aquesta col·laboració amb les escoles, amb la llar d'infants, tant amb aquestes visites que es fan periòdicament a través del projecte Mirmiga, també amb la col·laboració que feu amb els contes col·laboratius, no? I també hem de parlar del projecte L'Èxit, que és una cosa recent, però que també ha tingut una implicació important per part de, sobretot, dels voluntaris, no? que formen part d'aquest projecte. Recordem que és un projecte per millorar la comprensió lectora dels infants, i que amb 2 edicions que porteu està funcionant molt bé, també.
Sí, bueno, de fet em deixo més coses. El dels contes col·laboratius que deies, que ho fem des del 2013, el club de lectura de còmic o de manga des del 2014, els tallers d'estiu, que abans fèiem coses puntuals, però ara cada estiu fem un taller d'activitats programat des del 2014, també. El club de lectura juvenil des del 2016. Les visites de les llars d'infants, que deies, també des del 2016, programades mensualment. I l'última incorporació, si ha estat L'Èxit, des del 2018, des del curs passat, que és veritat que és un projecte que juguem amb la col·laboració dels voluntaris, que són els responsables de l'activitat, i les escoles, i crec que és una activitat que sense totes les altres no hagués estat possible aconseguir-la, perquè els voluntaris ens nodrim molt de gent del club de lectura, de gent que està acostumada a col·laborar amb nosaltres amb altres activitats, o dels usuaris habituals de la biblioteca, perquè això també és molt maco, que hi ha gent que fa 20 anys que ve a la biblioteca. I és això, i és un projecte que crec que sense la sensació de grup o això, el que hem aconseguit amb les altres activitats, que no sé si l'haguéssim pogut engegar.
D'alguna manera, i això diríem que és un tret que defineix la biblioteca des del seu inici, des de l'inici de l'equipament, heu complert aquesta funció d'espai inclusiu, no? Aquesta funció social, no? Que en un municipi de les característiques de Constantí, espais com la biblioteca o l'escola d'adults, per exemple, han tingut aquest paper important des del punt de vista inclusiu.
Crec que sí, espero que sí, almenys és un dels nostres objectius, que la biblioteca sigui un espai obert a tothom i on tothom pugui trobar el que necessita i s'hi pugui trobar còmode, i llavors també que sigui un espai de relació i d'interconnexió entre tothom.
I en aquests 20 anys també hi han hagut premis, eh? Heu rebut diferents premis i n'hi ha un que crec que és força important i que és força destacable, no? Aquest premi que rebeu el 2016, no? A través del Ministeri de Cultura i centrat bàsicament, o que premiava bàsicament aquesta activitat del projecte Mirmiga, amb la col·laboració de les escoles.
Sí, era un reconeixement a aquest projecte que la veritat és que ens va fer molt contentes perquè... Bueno, a més, és un projecte al que li dediquem molts esforços i sempre et nota, agrada també que et reconeguin la feina. Mm-hmm.
Doncs aquestes són, a grans trets, algunes de les activitats que s'han fet al llarg d'aquests 20 anys. De cara al que és el futur, Vanessa, estem en un moment on mirem enrere però també hem de mirar necessàriament endavant i el futur del que és la Biblioteca Municipal, com dèiem, també molt lligat, molt vinculat al procés de transformació que viu la societat. No sé, des del punt de vista com a directora i des del punt de vista del moment actual, quins són els principals reptes de futur que us plantegeu des de la biblioteca?
A veure, de reptes de futur, jo em plantejo intentar incrementar visites o que més gent ens conegui, més gent faci ús dels nostres serveis, més gent ens visiti, és això que dèiem que vam tenir uns anys de regressió de visites d'usuaris i estem remuntant, doncs que aquesta remuntada continuï i s'incrementi. I en concret, o sigui, visites en general, però en concret jo fa temps que li donem toms i a veure com ho podem fer, ens agradaria molt incrementar les visites de gent gran, perquè hi ha molta gent gran del municipi que no fa ús del nostre servei i a vegades ens preguntem als matins, no sé, tenim un munt de diaris a la biblioteca, per què no venen a la biblioteca a llegir el diari? Doncs és una de les coses que voldríem estudiar i ens agradaria que fos un públic que ens tingués més en compte, que fes més ús del nostre servei. I després també el públic familiar, que no és que no sigui un públic que no tinguem, però jo crec que podríem incrementar les visites de famílies. Moltes vegades venen sols, nens ja més grandets sols, però trobo que públic de pares i famílies senceres, crec que aquí també podríem incidir una mica més.
I amb què et quedaries, Vanessa, d'aquests 20 anys de biblioteca?
Que difícil, al final m'has fet preguntes difícils.
Les hem deixat pel final, eh?
Perquè em vagi preparant i em vagi calentant, no? Dels 20 anys és que, a veure, és difícil i és fàcil amb els usuaris, amb la relació amb els usuaris. Primer perquè sense ells la biblioteca ni hauria fet l'evolució que ha fet, ni podríem fer les activitats que fem, ni tindria sentit. I després també pel fet de que ser la biblioteca d'un municipi de les dimensions de Constantí et permet molt conèixer la gent. I tenir una atenció molt personalitzada i molt de tu a tu, a la gent la coneixes. I sobretot és això, hi ha usuaris que venen cada setmana, que fa 20 anys que els coneixes, o sigui que estableixes un vincle i unes relacions que déu-n'hi-do, són 20 anys. Llavors això amb els usuaris, i llavors també amb el que comentàvem del programa aquest d'activitats programades i estables que permeten fer més relació amb usuaris, fer més grup i fer més poble, i que també espero això que les puguem mantenir o incrementar amb altres entitats o amb altres grups del municipi o com a mínim mantenir. Mm-hmm.
Molt bé, a 20 anys de la biblioteca, avui aprofitant que és divendres, a banda d'aquesta entrevista, també crec que aprofitarem per fer alguna recomanació relacionada, crec, també amb algun tipus de celebració o d'aniversari. Eh?
Sí, em vau demanar que també que no perdéssim el fet de les recomanacions setmanals, que canviàvem una mica el format de l'espai de la biblioteca d'avui, però que no perdéssim l'essència. I llavors, pensant una mica en llibres o pel·lícules que tinguessin a veure amb aniversaris, us porto una pel·li que jo crec que l'he recomanat més una vegada amb els espais del magazín, però que fa molt de temps que no ho faig i que és una pel·li que crec que val molt la pena. És La família, és una pel·lícula espanyola del 1996, dirigida per Fernando León de Aranoa. De fet, va ser la seva primera pel·lícula i crec que és que no puc explicar gaire cosa perquè si no us xafo una cosa molt important de la pel·lícula. Llavors m'he imprès l'argument i us el llegeixo tal qual perquè no se m'escapi res. I diu, després d'aixecar-se, un home baixa a la cuina per celebrar el seu 55è aniversari envoltat de la seva família. El satisfan de regals, atencions i bromes, però aquesta família no és el que sembla, encara que ell mateix ha estat qui ho ha escollit. S'enfada amb el seu fill petit perquè no li agrada el seu regal i el fa fora de casa. i a partir d'aquí, tingueu en compte també que és una pel·li del Fernando León de Aranoa, té punts de comèdia, però ja sabem que totes les seves pel·lis tenen un rerefons social i crític important i aquesta no és menys. O sigui que és una pel·li que si no la coneixeu o no l'heu vist, jo us la recomano moltíssim.
L'he vist, crec que és Juan Luis Galiardo, no?, el protagonista.
Sí, i el Juan Luis Galiardo, l'Amparo Muñoz, la Elena Anaya...
Sí, 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 recomanable, sí.
Recomanable. I és així, no podem dir gaire cosa.
No sé si té a veure amb el fet que aquest cap de setmana s'entreguen els Goya, aquesta recomanació, eh?
Ah, doncs no, no hi havia pensat, però mira, també podem fer el dia amb els Goya. I després, de nivell textual o de novel·la, no és ben bé una novel·la, és un conte, es titula Regal d'aniversari i el seu autor és el Pere Caldés. I la veritat és que ja he anat directe a veure si trobava algun conte que tingués a veure amb el tema dels aniversaris del Pere Caldés, perquè trobo que és un autor conegut però desconegut alhora. Tothom sap qui és el Pere Caldés però no tothom l'ha llegit. I de fet nosaltres al Club de Lectura el vam llegir fa uns anys i molts era la primera vegada que fèiem un acostament amb una mica de profunditat a l'autor. És un autor que val molt la pena, que té un humor especial però que crec que és fàcil que tothom s'hi enganxi. Jo, de fet, sóc una persona que a mi la literatura d'humor em costa molt, no m'acostuma a agradar. I és un autor que em va agradar moltíssim. Vam llegir la recopilació de tots els contes, que és un totxo, i la veritat és que crec que va ser un dels llibres que de la història del Club de Lectura és un dels que ha sorprès més i ha agradat més. I això hi trobo que és un autor que cal reivindicar. I el conte que us recomano és aquest de regal d'aniversari, que si vols us llegeixo
sí,
al principi.
Fragment, vale. Sí.
M'havien dit que els basars de la Rambla eren plens d'objectes curiosos i vaig entrar en un d'ells per veure si era cert. I sí que ho era. M'estava mirant unes castanyoles que duien una calcomania del monument a Colom quan se'm va acostar l'indi de la tenda i em preguntar què volia, que si buscava alguna cosa especial. Busco un regal per a la meva senyora. I per què no li regala un cocodril dissecat? No, un cocodril no, vaig respondre decidit i displicent alhora. No continuo, al final compra el cocodril, això sí que us ho vull dir.
Acaba comprant el cocodril.
Acaba comprant el cocodril, però és molt bona com arriba a comprar el cocodril i què passa després amb el cocodril. Humor 100% Caldés.
Doncs sempre, com deia, sempre va bé reivindicar la figura del Pere Caldés. Avui, doncs, com dèiem, amb aquestes recomanacions que ens ha portat la Vanessa, aprofitant aquesta entrevista avui centrada en aquest 20è aniversari, més endavant, com dèiem, podrem ja parlar d'aquest calendari d'activitats que s'estan preparant, un any que serà força especial pel que fa a aquestes activitats d'aniversari. Vanessa Gutiérrez, directora de la Biblioteca Municipal, moltíssimes gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
I moltes felicitats per
aquests
20
anys. Moltes
gràcies. Que vagi molt bé.
Merci.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba a la cartellera una proposta arriscada, la xilena Emma, que barreja el ball del reggaeton amb la situació familiar complicada de la protagonista. També destaca Sobre lo infinito, un film suec inspirat en Les mil i una nits. I el reconegut actor Marc Ruffalo interpreta un advocat que s'enfronta amb una empresa química poderosa a Aguas Oscuras.
Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad.
Yo te di un hijo. De verdad. Te lo tiraste por ahí.
Emma és una jove ballarina que decideix separar-se de Gastón després de retornar el seu fill adoptiu, Polo, a l'orfenat. Al ritme de reggaeton, dansant pels carrers de la ciutat xilena de Valparaíso, Emma cerca nous amors per alleugerir la culpa. Però aquest no és el seu únic objectiu. També té un pla secret per recuperar-ho tot.
No me voy a dejar solo, mamita. Me voy a asegurar de que nunca se te olvide lo que él te decía.
Är det inte fantastiskt ändå?
Vilka tår.
El director de Sobre l'infinito, Roy Anderson, va aconseguir el Lleó de Plata al Festival de Venècia per aquest film inspirat a Les mil i una nits. La pel·lícula intenta presentar les diverses etapes de l'existència, des dels moments més preciosos fins al despertar intel·lectual que porta a guardar la vida com un tresor i a compartir-la amb els éssers estimats.
Diria d'en September.
Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati.
Soy un abogado defensor corporativo.
¿Y?
Defiendo a empresas químicas.
Pues ahora puedes defenderme a mí.
Aguas Oscuras inspira en una història real. Un advocat especialitzat a defensar empreses químiques, interpretat per l'actor Mark Ruffalo, descobreix que unes morts inexplicables tenen relació amb l'activitat d'una de les corporacions més importants del món. Per treure a la llum la veritat, ho arrisca tot, el futur, la família i la vida.
El sistema está amañado. Tienen que pensemos que nos protege. Nosotros nos protegemos nosotros.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest cap de setmana. Anem a Tarragona per avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública. Hi ha un espectacle de titelles i música, El drac de les cireres, a càrrec de Jordi Jubany. La princesa Coralina ha estat raptada per un drac malvat. Un espectacle doncs, de titella i música avui a la Biblioteca Municipal de Tarragona a partir de les 6 de la tarda. A l'Ateneu de Tarragona, a 8:15 de la tarda, conferència audiovisual amb el títol Era Van Gogh un malalt mental, a càrrec del doctor en Medicina i Psiquiatria Francesc Xavier Boqueras Bach. Destaquem també encara a Tarragona que avui a 9:15 del vespre a la sala Trono Armanyà hi ha l'obra de teatre de la companyia Sala Flihar amb Els dies mentits de Marta Aran, escrita a partir de dones reals i anònimes i de la seva experiència. Parla de l'absència d'orgasmes en les relacions sexuals i del tabú que això suposa en una societat on cal tenir una sexualitat plena per sentir-se integrada. Unes mentides que fan la nostra vida més bonica i plena, però que alhora poden ser còmiques i absurdes. Autoria, dramatúrgia i direcció càrrec de Marta Aran. L'intèrpret és Lara Salvador. Hi haurà funció també aquest dissabte a 9:15 del vespre i diumenge a 7:15 de la tarda. A Reus, avui a 8:15 de la tarda, al Centre de Lectura es presenta la novel·la Els silencis del carrer de l'Arc, d'Helena Fora, a càrrec de Victòria Rodrigo, bibliotecària, Montserrat Domènech, mestra i la mateixa autora. La novel·la és finalista del Premi Literari Autor Revelació 2017. Destaquem que a Cambrils, avui a les 6 de la tarda, a la biblioteca, l'Eugènia González, narradora viatgera, porta tota una vida explicant contes als més petits de casa i avui doncs, la tenim a la biblioteca de Cambrils amb contes sobre la biblioteca, aquest espai màgic on els nens i nenes descobreixen els llibres i la lectura, una activitat amb motiu de l'aniversari de la biblioteca de Cambrils. Al Morell, avui a les 9 del vespre, Teatre Auditori, obra de teatre, Un dia qualsevol, d'Oriol Terrasson, a càrrec de la companyia Les Antonietes Teatre. A Valls, a l'Institut d'Estudis Vallencs, a 8:15 de la tarda, conferència al descobriment de l'homínid més antic del món, 3,8 milions d'anys, amb Lluís Gibert Beotas. Des del descobriment de l'esquelet de Lucy d'any 1974 a la depressió de Far, s'han fet descobriments molt rellevants per entendre els nostres orígens. A Vilaseca avui al Cirque dels Somnis, a partir de les 6, tenim la gala de dansa Sant Antoni amb les escoles de dansa, Escola de Dansa Àfrica Aguilar, l'Escola de Dansa Bailarte, l'Escola de Dansa Camí del Mar de l'Associació de Veïns La Formiga, l'Escola de Dansa Maria Begoña Ramos i el grup folclòric Virgen del Rocío. I a 2:15 de la nit, al mateix lloc, al Cirque dels Somnis de Vilaseca, el Sevilla presenta el seu darrer espectacle, La vida és rock and roll. Què pensa la seva mare dels seus pèls o de la seva roba i tatuatge? Doncs totes aquestes preguntes ens resoldrà avui el Sevilla en el monòleg que tindrà lloc al Cirque dels Somnis a 2:15 de la nit, avui a Vilaseca. Destaquem també pel cap de setmana que l'Espluga de Francolí se celebra la Fira de Sant Vicenç. Aquest cap de setmana, doncs, pels carrers de l'Espluga de Francolí, la Fira de Sant Vicenç, un esdeveniment quadricentenari amb el qual es vol conservar el fet comercial. I a Valls aquest cap de setmana tenim la Gran Festa de la Calçotada per diversos espais a la ciutat. Nova edició de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, una diada festiva popular i promocional entorn del calçot que impregna els carrers i places de Valls d'un marcat tipisme i bullícia. La jornada comptarà amb un variat programa d'actes tradicionals festius i concursos relacionats amb el calçot, cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella, concursos de cultivadors de calçot, calçots, d'elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots i altres degustacions. Encara a Valls, destaquem també la Festa de la Mare de Déu de la Candela. Valls celebra la festivitat de la Mare de Déu de la Candela, un homenatge a les candeles que marcarà el compte enrere just el dia que faltarà un any per les decenals al 2021. El programa d'actes comença aquest dissabte 25 de gener a 6:45 a l'Església de Sant Joan amb el lliurament dels diplomes als nous padrins de l'orgue. Que fa referència a diumenge 26 de gener a la Pobla de Mafumet, al pavelló municipal, hi ha la Fira del Vi de la Pobla de Mafumet. En el marc de la Festa Major del Lledó es va a terme la primera edició de la Fira del Vi, que comptarà amb la presència de 8 denominacions d'origen del territori, així com amb degustacions gastronòmiques i música en viu. Una fira, doncs, que tindrà un horari de 12 del migdia a les 3 i de 5 a 9 de la tarda al pavelló municipal de la Pobla de Mafumet, aquest diumenge 26 de gener. Al casal parroquial de Cambrils, aquest diumenge dia 26 a 6:45 de la tarda, tenim espectacle familiar Eureka. En el marc del cicle Diumenges al Teatre, espectacle familiar Eureka, a càrrec de la companyia El Cau de l'Unicorn. Per seguir les peripècies d'una nena i el seu avi, un científic amb vocació de mag. Històries del passat, d'un present ecològic i d'un futur millor. Espectacle familiar Eureka aquest diumenge 26 a la Casa Parroquial de Cambrils a 6:15 de la tarda. I a Tarragona també tenim una activitat, en aquest cas una activitat familiar, porta per títol Divertim-nos amb els romans. Tindrà lloc a les 11 del matí al Tinglador 4. Dins el programa de famílies, vine al museu en família, pots fer una gran descoberta. Divertim-nos amb els romans, una divertida activitat que introduirà els participants en el món de la història utilitzant el joc com a base en un divertit taller adreçat a tota la família, on esbrinaran com jugaven els nens i nenes de l'antiga Tàrraco. Una activitat doncs, que tindrà lloc al Tinglador 4 de Tarragona el diumenge a les 11 del matí, organitzada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Noia de porcelana, buscava una ànima d'interès.
I acabem recomanant el concert d'avui divendres a les 10 de la nit a la Sala Cero de Tarragona, concert amb Pau Riba. La sonora porta a Pau Riba i el seu Dioptria, disc que és considerat el millor àlbum de rock català de tots els temps i està en el top 10 dels millors d'Espanya. En Pau surt a l'escenari acompanyat per la banda de Mortimers. Avui el Pau Riba el tindrem a la Sala Cero de Tarragona a partir de les 10 de la nit.
Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar.
Amb el gran Pau Riba i aquest 50è aniversari del mític Dioptria, arribem avui al final del nostre programa. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martín. I recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem dilluns. Serà com sempre a les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Semblaves indignada com una santa sense beats. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et donin no donant res? Ets freda i inhumana, et preocupes de 5 a 7.